Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia. Primera sessió plenària d'enguany avui al Parlament amb l'aprovació del vel integral en espais públics com a punt principal. És una proposta del Partit Popular i, en principi, Vox hi votarà a favor. Això sí, aquesta formació assegura que la passa no és suficient i que s'haurien de prohibir tota classe de vels. La proposta ha generat crítiques de l'oposició, més per Mallorca acusa el PP d'alimentar la islamofòbia. Tot d'una, escoltam totes les veus en aquest dimarts, dia 3 de febrer. I avui l'Ajuntament de Palma fa el primer pas per prohibir noves places de lloguer turístic a la ciutat.
Ho aprovarà la Gerència d'Urbanisme. L'objectiu és declarar tot el terme municipal zona única no apta per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges.
Tot mentre el Partit Socialista acusa els populars de connivència amb les plataformes que exploten pisos turístics sense llicència.
El partit ho ha denunciat des d'un pis turístic il·legal a Palma que comercialitza Airbnb i que llogaren per a l'ocasió.
I avui també destacam una xifra nou. De cada 10 infants de les illes de 0 a 6 anys han fet ús del telèfon mòbil.
A més, el 90% de les famílies considera que s'utilitzen les pantalles de manera abusiva. Són algunes de les dades d'un estudi que acaba de presentar la UIB a petició de la Conselleria d'Educació.
I notícia d'aquesta matinada, una dona ha patit cremades greus en un incendi a un habitatge del Gaida.
A més, el seu marit ha patit una intoxicació per fum. Tots dos han hagut de ser ingressats en pronòstic reservat, un a l'Hospital de Sant Llàtzer i l'altre a Son Espases.
I s'esgoten les darreres hores de negociacions entre el govern espanyol i els socis d'investidura abans del Consell de Ministres d'avui, en què l'executiu té la intenció d'aprovar el nou decret per revaloritzar les pensions.
El dubte és si ho farà en un gran decret que inclogui altres mesures socials, similar al que la setmana passada va tombar el Congrés dels Diputats, o si el separarà de la resta d'iniciatives. Aquesta darrera possibilitat està damunt la taula del govern central i se la planteja per garantir-ne l'aprovació.
De les pensions en parlarem avui a les 8:30 del matí amb el portaveu de la Coordinadora Balear per la defensa de les pensions públiques en Pep Juárez. I abans arribaran els esports i avui amb una notícia al Mallorca surt de la zona de descens. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, l'equip vermell va aconseguir contra el Sevilla una victòria importantíssima per 4-1. Muricy de penal, Samu Costa, Dardé i Pablo Torre marcaren els gols mallorquinistes. Amb aquest triomf, el conjunt d'Arrasate pega un bot a la classificació i se situa 14 amb 24 punts a 2 de la zona de descens. I pel que fa al mercat de fitxatges, a nit es va tancar amb l'arribada del davanter Cito Luombo. El jugador angolès té 23 anys i arriba cedit del Cagliari italià fins a final de temporada. El migcampista Jan Sales ha romput la seva sessió amb el Córdoba i torna al Mallorca, i el davanter Kai Larin deixa el Feyenoord i se'n va cedit amb opció de compra al Southampton de la segona divisió anglesa.
I tancant la portada amb el temps, sapiguem quina jornada tindrem avui. Marc Caldentai, bon dia.
Bon dia, per avui ens espera una jornada marcada per l'ambient en general tranquil, sí que és vera que hem de parlar d'aquest vent del sud-oest que bufa ja en cots moderats, han superat els 50 km per hora, però tindrem el cel destapat. Sí que és vera que a partir de migdia arribaran núvols, en general núvols prims, mitjans, però de manera puntual pot caure qualque brusca feble local a punts de Formentera, sud d'Eivissa, fins i tot sud de Mallorca, ja veiem si arriba a caure serien fenòmens locals, i tot això amb temperatura avui lleugerament inferior a la d'ahir. Ara mateix tenim termòmetres entre els 13 i 14 graus a Menorca, 10 graus a Sa Pobla o Inca, 14 a Palma, 13 a Eivissa, 14 a Sant Antoni o 13 a Sant Francesc.
I són temperatures d'ara quan són les 7 i 4 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles i en Cel López. Comencem.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
El Parlament celebra avui la primera sessió plenària de l'any. Començarà a les 10 i s'hi aprovarà la prohibició del vel integral en els espais públics a proposta del Partit Popular. Ho farà en principi amb els vots a favor de Vox, que voldrien anar més enllà i que es prohibissin tota classe de vels. La proposta ha generat crítiques de Més per Mallorca, que acusa el PP d'alimentar la islamofòbia i de posar aquest debat per davant dels problemes reals de la ciutadania. Marta Puyalto.
El portaveu ecosobiranista Lluís Apestegui assegura que la iniciativa no té res a veure amb la defensa dels drets de les dones i considera que té connotacions racistes.
I que només se planteja en sa cursa absurda de PP i Vox a veure qui és més fatxa i a veure qui és més islamòfob.
Precisament, Manuela Cañadas acusa el Partit Popular d'haver copiat la proposta que Vox va presentar fa uns mesos i que no va tirar endavant.
Los que están copiando es el Partido Popular, que rechaza una iniciativa que presenta Vox y que luego presenta otra exactamente igual o parecida. O sea, nosotros no estamos en una competición.
El Partit Popular rebutja les crítiques i defensa que la proposta del seu grup és sensata. El portaveu Sebastià Sagreras assegura que és Vox qui ha canviat de posició i critica Més per Mallorca.
Aquesta ceguera que té Més per Mallorca en contra de les propostes sensates i centrades del Partit Popular no haurien d'anar mai en detriment de la igualtat i de la dignitat de les nines i de les dones.
Perquè s'apliqui, finalment, la prohibició del vel integral, és necessària també la modificació de normativa estatal.
El ple d'avui començarà amb la sessió de control al govern centrada en temes com la saturació turística, l'educació, l'habitatge. Precisament ahir, el Partit Socialista va acusar el PP de connivència amb les plataformes que exploten pisos turístics que no tenen llicència. Ho denuncia des d'un pis turístic il·legal a Palma que comercialitza Airbnb i que havien llogat per a l'ocasió.
El portaveu socialista, Iago Negueruela, acusa el govern de Marga Provenç de no fer res per revertir la crisi de l'habitatge i de no combatre l'oferta il·legal.
Animamos al Partido Popular a que vea la oferta ilegal que hay en esta ciudad de Palma. ¿Cómo estamos hoy en un piso que debería ser para trabajadores y trabajadoras, de gente de nuestra ciudad? Vecinos y vecinas que tendrían una opción de habitabilidad cuando lo que estamos viendo es que hay oferta ilegal.
Segons el PSOE, el pis que han llogat està registrat a Airbnb i suplanta la llicència d'un apartament a Sant Cervera.
I tot quan l'Ajuntament de Palma fa avui el primer pas per prohibir places noves de lloguer turístic a ciutat. La finalitat és declarar tot el terme municipal zona única no apta per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges.
Urbanisme aprovarà aquest dimarts la prohibició en totes les modalitats d'habitatges a Palma. La ciutat compta amb gairebé 4.500 places distribuïdes en 632 immobles, dels quals 381 són a la capital, 76 a la platja de Palma i a Can Pastilla i 175 en sòl rústic. Amb l'aprovació d'aquesta modificació s'impedirà qualsevol increment d'aquesta xifra i s'obrirà el camí per aconseguir una reducció progressiva a mesura que es produeixin baixes definitives. La mesura es farà mitjançant l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General del 2023. Aquest canvi també imposarà la renovació d'estades no permanents, així com la reubicació o el trasllat de les places actualment autoritzades a altres localitzacions.
I encara a Palma, el Partit Popular farà dia 14 de març el Congrés de la Junta Territorial de la Formació. El batlle Jaime Martínez es presentarà a la reelecció de la presidència. Martínez fa 5 anys que ostenta la presidència del PP de Palma i assegura que ara l'objectiu és continuar i reforçar el projecte de ciutat que estan desenvolupant. Una de les principals novetats serà la redistribució i organització de les juntes de districte que passen de 15 a 10.
Sí, que m'ho presentaré a la Junta Territorial del Partit Popular de Palma i per fer amb un objectiu clar i és per seguir fent feina amb un programa de govern i amb un projecte de ciutat que se mereixen els ciutadans de Palma.
Passen 8 minuts de les 7. I 9 de cada 10 infants de les illes de 0 a 6 anys han fet ús del telèfon mòbil. A més, 9 de cada 10 famílies consideren que es fa un ús abusiu de les pantalles. Aquestes són algunes de les dades clau d'un estudi que acaba de presentar la UIB a petició de la Conselleria d'Educació. En aquest treball han participat quasi 9.000 famílies, la majoria d'un poder adquisitiu mitjà al Carme Moreno.
Segons els responsables de l'estudi, hi ha hagut una alta participació de famílies, la qual cosa demostra l'interès per aquesta qüestió. A més, qui sobretot ha respost a l'enquesta han estat les mares. El professor de Pedagogia Aplicada de la Universitat, Bartomeu Mut, destaca, això sí, sense donar dades concretes, que a través de l'estudi s'ha detectat que molts infants abans de l'any ja han interactuat en les pantalles. A més d'aquest 94% d'infants de 0 a 6 anys que han fet ús del mòbil, un 96% ha vist la televisió. Davant la preocupació que manifesten les famílies, un 86% d'aquestes assenyalen que els manquen estratègies per acompanyar els infants. I una dada no manco rellevant, MUT ha destacat també que les famílies utilitzen les pantalles per conciliar.
Ara que m'ho donarà en compte que moltes famílies, maldament o malgrat l'edat del menor sigui tan petita, sigui de 0 anys, sí que l'utilitzen com a espai de conciliació, com a espai de regulació, com a espai o com a eina, com a estratègia per tal de posar calma segons quines situacions. Això mos ho manifesten.
Segons MUT, aquest abús de les pantalles té conseqüències en els infants de 0 a 6 anys. Se parla de retard en l'aprenentatge, dificultats per expressar-se i comunicar-se. A més, les mestres d'educació infantil han notat cert dèficit d'atenció i problemes d'autoregulació, a més d'alteracions en la son i la gana. És per això que, diu, les famílies han de ser un bon mirall per als més petits.
Quin model som nosaltres d'adults com a espai de modelatge perquè, per ventura, els infants mos prenguin com a model d'imitació. Som nosaltres també, a vegades, un model que, per ventura, mos hem de qüestionar de quina manera utilitzem la tecnologia per tal de ser aquest model que volem que nostres infants interactuïn.
Aquest estudi servirà a Educació per prendre mesures, entre elles, en els pròxims mesos, llançarà una campanya a les famílies per fer un ús racional de la tecnologia. En vista al curs vinent, es farà formació als pares i mares. El govern, a més, impulsarà la creació d'espais lliures de telèfons mòbils a totes les dependències de l'administració pública on accedeixin infants de 0 a 6 anys.
Encara de l'educació, un centenar de docents i d'investigadors de la universitat rebran una ajuda directa de 1.000 euros per facilitar la seva tasca de recerca. Es tracta d'un ajut destinat als docents que s'han incorporat recentment a la UIB.
El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha detallat que els investigadors podran destinar 500 euros a la compra d'un ordinador i la resta de doblers es podran emprar per adquirir material complementari, com per exemple estris de laboratori i subscripcions a publicacions. L'objectiu, diu el conseller, a retenir talent amb aquesta i altres mesures.
Creiem que, sobretot, aquest ajut, encara que nosaltres farem més mesures per poder augmentar, és un ajut que, sobretot, serveix per començar a dignificar un poc més la funció del docent universitari, de l'investigador universitari. Evidentment, encara queda molt de camí per fer, però nosaltres ja hem encetat aquest camí.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I una dona ha patit aquesta matinada cremades greus en un incendi a un habitatge del Gai de Mallorca. A més, el seu marit ha patit una intoxicació per fum. Tots dos han hagut de ser ingressats amb pronòstic reservat, un a l'Hospital de Son Llàtzer i l'altre a Son Espases.
L'avís de l'incendi s'ha produït poc abans de les 12:30 de la matinada. També ha hagut una afectada lleu, que és la germana de la víctima, que ha patit cremades... greus, però després de ser valorada, la germana s'ha conclòs que no era necessari el trasllat a un centre hospitalari.
I avui comença l'audiència provincial al judici contra 7 membres del clan de los xèrifs acusats d'intentar matar els integrants de los Peluós. La fiscalia demana 50 anys de presó per a cadascun dels delictes de tentativa d'homicidi, amenaces greus, tinença il·lícita d'armes i pertinença a grup criminal.
Els fets van ocórrer a Palma el 18 de maig del 2021. Segons l'escrit d'acusació, 7 membres de los xèrifs i una vuitena persona que no ha estat identificada es van presentar a la casa del clan rival per dur a terme un ajustament de comptes. Els acusats tenien 3 armes de foc i un ganivet i van perseguir els integrants de Los Peluos i disparar a la façana de l'habitatge on s'havien refugiat. A més, van amenaçar el patriarca i a un altre membre.
I encara a Palma, els veïnats de Cas Capiscol demanen a les administracions més seguretat i més vigilància. Això arran de la conflictivitat que, segons el seu pare, generen les persones sense allà que viuen a l'antiga presó.
Els veïnats ho han fet saber aquest dilluns capvespre a representants de la Conselleria d'Educació, l'Ajuntament de Palma, la Delegació del Govern i la Policia Nacional. S'hi han reunit al Col·legi Públic de Cas Capiscol, així descriu la presidenta de l'Associació de Pares i Mares del CEIP, Cecília Serra, quina és la situació a l'entorn escolar.
nostres famílies estan molt preocupades pels nostres fills, no? Que viuen en un entorn no segur, un entorn on veuen quina batada és a les 9 i mitja de matí, on presència policial contínua, gent que se dutxa a les boques de l'incendi, que pixen davant la porta de l'escola centrada i, bueno, és insegur.
L'Associació de Veïnats de Casca Piscol demana que prenguin una sèrie de mesures concretes. Ho explica Biel González, president de l'entitat.
En tancar la porta de darrere, que és una cosa que jo vaig estar demanant des del mes de setembre, i després posar vigilància a la porta de davant, a la porta que és en l'escavetera Solla, que hi hagués un cotxe de policia o nacional o local, o se tornassin, que estiguessin allà per intentar mirar que no entri gent nova o controlar un pot si en què entra i surt.
L'Ajuntament de Palma assegura que ja s'ha reforçat la presència de la policia local en horari lectiu. A més, insisteix en la necessitat d'una col·laboració entre institucions per garantir la convivència, l'atenció social i la seguretat. També es mantindrà el recompte de persones a l'entorn de l'antiga presó per identificar-ne els perfils. El govern reconeix la gravetat de la situació i defensa el compromís de totes les administracions per donar-hi resposta amb mesures immediates i solucions a llarg termini. Les parts es tornaran a reunir d'aquí a 2 mesos per fer un seguiment de les mesures de seguretat.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I darreres hores de negociacions intenses entre el govern espanyol i els socis d'investidura abans del Consell de Ministres d'avui, en què l'executiu té la intenció d'aprovar el nou decret per revaloritzar les pensions. El dubte si ho farà en un gran decret que inclogui altres mesures socials similar al de la setmana passada, el que va tombar al Congrés dels Diputats, o si ho separarà de la resta d'iniciatives. Aquesta darrera possibilitat, la d'aprovar la pujada de les pensions de manera independent, està damunt la taula de l'executiu central i se la planteja per garantir-ne l'aprovació.
En joc està la pujada del 2,7% de les pensions del 2026. La paga de gener es va fer amb aquesta revalorització en vigor, però ara perilla la del febrer, perquè la setmana passada el Congrés va votar-hi en contra. PP i Junts van justificar el seu no perquè la mesura estava inclosa dins l'anomenat escut social, un conjunt d'iniciatives que va més enllà de les pensions. Inclou, per exemple, la pròrroga de la paralització dels desnonaments de famílies vulnerables. Junts, tot i formar part del bloc d'investidura, està en contra d'aquesta mesura perquè considera que perjudica els petits propietaris d'habitatges. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, descartava ahir avançar, dir com s'aprovarà la pujada de les pensions, però dona per fet que sí que es podrà aprovar.
Por tanto, explicaremos oportunamente cuál será la solución, pero ya lo he dicho y lo ha dicho el presidente del gobierno, lo dijo ayer, hace muy pocas horas, que las pensiones se van a revalorizar sí o sí, a pesar del PP i de Vox i de Junts.
Per això, en les darreres hores, creix la possibilitat de que l'aprovació avui per part del Consell de Ministres de decrets separats per garantir l'aprovació al manco de la revalorització de les pensions. Sumar, però, s'ha mostrat en les darreres hores desfavorable de deixar de caure algunes de les mesures contemplades inicialment. Ernest Urtasun no és el portaveu.
Nosotros, nuestra línea, es que tienen que ir todas las medidas, ¿eh? Lo importante no es tanto el cómo, sino el qué. Tienen que ir todas, ¿eh? Y nosotros lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de los desahucios.
El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha confirmat les converses amb l'executiu i carrega contra PP i Junts.
Creo que es una mala excusa votar en contra de un decreto con la inmensa mayoría de cosas buenas simplemente porque algo no te gusta. És com que un menú, un plato no te guste i te quedarte sin comer. Absurdo.
I discrepa el secretari general del PP, Miguel Tellado, en declaracions a la cadena SER.
Y nosotros, si nos dan a elegir, entiende, entre estas cuestiones, pues es que lo que no compartimos no lo vamos a apoyar. El Partido Socialista lo tiene muy fácil. Que no juegue con los jubilados de nuestro país.
A les 9 es reuneix a Madrid el Consell de Ministres en què s'acabarà de decidir com s'aprova aquesta revalorització de les pensions.
També avui hi ha reunió dels Serveis Ferroviaris de Mallorca amb els treballadors per consolidar els avanços en seguretat relativa a les vies fèrries. La darrera trobada va acabar amb un acord parcial en una quinzena de les 48 mesures plantejades. Les negociacions per ara van per bon camí i el comitè valora de manera positiva els avanços que s'han fet aquestes darreres setmanes.
Els professionals ferroviaris, però, lamenten que no s'hagi abordat crear la comissió de seguretat en la circulació ni la internalització de contractes en àrees sensibles de seguretat. Així mateix, reclamen més claredat, planificació i que situacions que fins ara es resolien de manera informal quedin recollides per escrit.
Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres ha tornat a denunciar les mancances que presenta la torre de control de l'aeroport de Maó després que aquest diumenge es produís un accident laboral. Segons informa Comissions, una treballadora del servei de neteja va caure per les escales a l'interior de la torre, va requerir assistència i va haver de ser traslladada en ambulància. Pateix diversos cops a conseqüència d'aquesta caiguda.
El sindicat sosté que no és un accident casual i que té a veure amb el mal estat en què es troben les instal·lacions, amb evidents riscos estructurals, lamenten. Recorden que el pla director de l'aeroport reconeix des de 2010 que la torre de control és una instal·lació amortitzada. Parla de la necessitat de construir-ne una de nova perquè l'actual ha quedat obsoleta. Ramon Carreras és el delegat sindical.
És un edifici antic que no reuneix el que és la legislació. No és la primera vegada que cauen treballadors. Ha passat diverses vegades, però ahir va ser bastant aparatós, en el sentit de que inclús va tenir que dur ambulàncies perquè aquesta persona no es podia orinar.
Enfront d'aquest escenari, AENA va apostar el 2022 per implantar una torre de control remot, pionera a Espanya. El cert, però, és que encara està en fase de proves.
I la prostitució i la captació de lotes i de joves amb fins d'explotació s'amplia més enllà de Palma i en els darrers anys s'ha detectat un increment a nuclis com Inca, Manacor i el Port d'Alcúdia, així com també com Menorca. És el que es desprèn d'un informe de Casal Petit, una entitat dedicada a l'atenció de dones en situació de prostitució i de víctimes de tràfic. A més, l'entitat adverteix que la captació de les joves no es fa al carrer, sinó al món digital i a través de les xarxes socials. Per aquest motiu, l'IB Dona investigarà aquest fenomen en el marc de el nou pla contra el tràfic de drogues de dones i de nines del govern. Aquest pla té un pressupost de 3,7 milions i s'allargarà fins l'any 2028.
Durant el 2025, quasi mig miler de dones han travessat la porta del Casal Petit per demanar ajuda i sortir de la prostitució. Darrerament, moltes d'elles han migrat des de Llatinoamèrica i ja aquí cauen en l'explotació sexual, com explica el pedagog i tècnic Jaume Perelló.
Han acabat exercint la prostitució i quan s'hi troben de dins diuen han de sortir ràpidament d'aquí. Perquè són persones amb un nivell educatiu i professional molt alt. Aquí tenim economistes colombianes, tenim abogades veneçolanes.
Al Casal Petit també han detectat un augment de la prostitució a indrets com Inca, Manacor o el Port d'Alcúdia, on hi ha hagut operacions policials, precisament a l'IB Dona, diu la directora Catalina Salom, posen en marxa un nou pla d'atenció a les dones víctimes d'explotació sexual que vol arribar a la part forana i especialment a Menorca.
A Menorca sí que és cert que ara no tenen cap entitat que treballi en temes de tracte i prostitució, sinó que se du des de centre de crisi ara. Per tant, hem de començar, no, com a desplegar serveis perquè totes les illes, també a nivell territorial, pues, estiguen dotades i de manera equilibrada.
Un tècnic de l'IB Dona es dedicarà en exclusiva a impulsar i fer seguiment de les 44 mesures del pla, que també té per objectiu lluitar contra la prostitució en l'àmbit digital, en què es produeixen casos d'intent de captació de nines mitjançant les xarxes socials i que amaga el fenomen segons, insisteix per allò.
I estem tenint dificultats per trobar els pisos, per trobar llocs on estan prostituint-se i fins i tot de poder entrar en contacte amb elles.
I Nigèria, Níger, Mali i Guinea són alguns dels països africans on la mutilació genital femenina, segons dades d'UNICEF, encara és una pràctica majoritària. A causa de la presència a les Balears de persones provinents d'aquests països del Sahel, aquesta no és una realitat desconeguda a les illes. Per aquest motiu, el personal sanitari de Menorca ha fet una formació específica per prevenir, per detectar possibles casos i combatre aquesta pràctica dolorosa i traumàtica.
La presidenta de l'ONG, Amic Ruth Mañero, reconeix que sovint es percep com una realitat llunyana, però recorda que, segons les estadístiques, a les Balears hi ha 150 nines procedent de comunitats on es practica encara i es manté aquesta pràctica, que poden estar en risc. Així ho explica Mañero.
Hi ha dones que ja podem dir que han sobreviscut a aquesta pràctica, que no totes sobreviuen, i que també hi ha algunes nenes que són filles o nebodes d'aquestes dones o de grups que la practiquen, que podria ser que en algun moment viatgessin cap al seu país a fer-ho. Llavors, el personal sanitari està per prevenir, també.
7:24 minuts. I el Sindicat d'Infermeria SATSE reclama un plus de difícil cobertura per frenar la fuga d'infermeres i de fisioterapeutes a Mallorca. Aquesta organització ha posat en marxa una campanya per exigir a l'IBE Salut una solució urgent que permeti retenir professionals i atreure'n de nous.
SATSE ha iniciat una recollida de signatures i un calendari d'accions que s'intensificarà en les pròximes setmanes sense descartar mobilitzacions davant una situació que qualifica ja de crítica. Jorge Tera, secretari general del sindicat, explica en què consistiran.
Una sèrie de medidas que iremos haciendo, pues una campaña en redes sociales, una campaña de cartelería con algunos lemas, como preguntarle a los profesionales ¿vives o sobrevives en Mallorca? O como fácil venir, difícil quedarse, para generar una sensibilización, una conciencia. A partir de ahí pues pediremos una reunión con los grupos parlamentarios, con la Consellería de Salud, y bueno, ir moviendo el tema y para culminar, si no hay frutos, pues con una serie de movilizaciones pues a lo largo del otoño o el invierno.
Segons dades del Ministeri de Sanitat, les Balears són una de les comunitats amb més dèficit de personal, amb la necessitat d'entre 3.000 i 3.500 infermeres i més de 800 fisioterapeutes per assolir els estàndards europeus. SATSE adverteix que aquesta manca de professionals ja té conseqüències directes als hospitals, especialment en l'estiu, quan augmenta la pressió assistencial i es fa difícil cobrir substitucions.
D'altra banda, la consellera de Salut ha anunciat la incorporació del 5è oncòleg a l'Hospital Can Misses, que torna a tenir ja completa la plantilla d'Ànima Nau.
A més de cobrir la 5ª plaça d'oncòleg, el servei es reforçarà també a mitjan febrer amb la contractació d'una nova infermera gestora de casos, qui coordinarà l'atenció dels pacients amb càncer de les Pitiuses. Manuela García es la consellera de Salud.
Y con esto pues recuperamos mucha de la actividad o la actividad al 100% y realmente creo que son dos noticias que son muy positivas para la salud de Ibiza y Formentera.
El Departament de Salut confia que en dues incorporacions permetran agilitzar l'agenda de les revisions, que acumulen més de 6 mesos de retards en algun cas. Una notícia ben rebuda per les entitats que no obliden les seves reclamacions. Maribel Martínez és presidenta de l'Associació Pitiusa d'Ajuda a Afectats pel Càncer.
Que tengamos un nuevo oncólogo, pues muy bien, tenemos puesta la vista en el 7º, pero bueno, poco a poco. La gestora de casos, que yo creo que es muy interesante para que las personas, los pacientes, vayan directamente a alguien que les puede solucionar pues el problema o la pregunta que tengan de una manera mucho más rápida y más dinámica.
Reclamen que la plantilla d'oncòlegs a Eivissa i Formentera hauria d'arribar als 7 especialistes.
Són ara les 7:27, feim un cop d'ull a la premsa, començant per l'editada a les Illes. Avui, Toni, un dia més, obren en política i habitatge.
Un tema o dos temes molt recurrents. En tot cas, de política en parla, per exemple, Última Hora, que a banda de la fotografia del partit del Mallorca, que va guanyar 4-1, recorda-m'ho, al Sevilla, i que surt, en certa manera, de la zona de perill, i de porta també un titular de Última Hora, Partit Popular i Vox diu rivalitzen per la prohibició del burca. Ara entrarem en detall. Diu que els d'Abascal proposen prohibir qualsevol mena de vel a les Illes Balears. I atenció, el Diari de Mallorca, que parla d'una qüestió completament diferent, diu que el PSOE lloga un pis turístic il·legal per denunciar-ho des del lloc dels fets. N'hem parlat també en aquest espai informatiu d'aquesta proposta del PSOE. Fotografia, en aquest cas, també pel futbol. En certa manera, també d'habitatge, es parla a Mallorca Diario per un tema que ve també caducó des dels darrers dies, parlant ja dels digitals, diu que l'antiga presó, si no es fa res, la situació empitjorarà. Això és la previsió que en fan els veïnats d'aquesta zona. I de política, els altres dos. Mentre OK Baleares opta també per aquesta guerra del burca, l'Ara Balears diu que l'any polític arranca amb el govern pendent del que farà Vox. Dos titulars que s'entenen més bé junts, i parla també l'Ara Balears d'una rebel·lió interna al Consell de Menorca, per tant anem al diari d'allà. i, curiosament, no diu res de tot això. Obri dient que l'illa ja supera els 4.000 residents que viuen a l'estranger, 4.000 menorquins que viuen fora de Menorca. I d'aquesta manera també parla, en certa manera, d'habitatge. Les Pitiuses diu al periòdico que Can Misses fitxa el 5è oncòleg, ho sentíem just ara, i que tindrà també una infermera gestora d'aquests casos. El diari diu que la plantilla es completa d'aquesta manera. A la foto, a tots dos, ses feixes, perquè diuen que volen recuperar la zona, els polítics.
I a la premsa estatal, pendent del trossatge de la llei Òmnibus.
El País diu senzillament això. També mostra la foto de Bad Bunny als Grammys. El Mundo, en canvi, continua en la croada contra Zapatero, dient avui que el lleven de les campanyes electorals. L'ABC, per la seva banda, es torna fixant els trens. Diu que l'autoritat ferroviària ha decidit aturar sense data els trens entre Madrid i Barcelona, i La Vanguardia segueix el tema dient que aquesta crisi paralitza l'activitat de moltes empreses. A baix, La Vanguardia, que el govern accepta trossejar, com comentàvem, la llei Òmnibus.
Són ara les 7:30. Fem una repassada dels principals titulars. Primera sessió plenària d'enguany avui al Parlament amb l'aprovació de la prohibició del vel integral en espais públics com a punt principal. És una proposta del PP i, en principi, Vox hi votarà a favor.
Això sí, aquesta formació assegura que la passa no és suficient i que s'haurien de prohibir tota classe de vels. La proposta ha generat crítiques de l'oposició. Més per Mallorca, acusa el PP d'alimentar la islamofòbia. Són l'ecosobiranista Lluís Apesteguía, Manuela Canyades, de Vox, i el popular Sebastià Sagreras.
I que només se planteja en sa cursa absurda de PP i Vox a veure qui és més fatxa i a veure qui és més islamòfob.
Los que están copiando es el Partido Popular, que rechaza una iniciativa que presenta Vox y que luego presenta otra exactamente igual o parecida. O sea, nosotros no estamos en una competición.
Aquesta ceguera que té més per Mallorca en contra de les propostes sensates i centrades del Partit Popular no haurien d'anar mai en detriment de la igualtat i de la dignitat de les nines i de les dones.
I avui l'Ajuntament de Palma fa el primer pas per prohibir places noves de lloguer turístic a la ciutat.
Ho aprovarà la Gerència d'Urbanisme. L'objectiu és declarar tot el terme municipal zona única no apta per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges.
I tot mentre el PSOE acusa els populars de connivència amb les plataformes que exploten pisos turístics sense llicència.
El partit ho ha denunciat des d'un pis turístic il·legal a Palma que comercialitza Airbnb i que llogaren per a l'ocasió.
I avui també destacam una xifra: 9 de cada 10 infants de les illes de 0 a 6 anys han fet ús del telèfon mòbil.
A més, el 90% de les famílies considera que s'utilitzen les pantalles de manera abusiva. Són algunes de les dades d'un estudi que acaba de presentar la UIB a petició de la Conselleria d'Educació.
I notícia d'aquesta matinada: una dona ha patit cremades greus en un incendi en un habitatge d'Algaida.
A més, el seu marit ha patit una intoxicació per fum. Tots dos han hagut de ser ingressats amb pronòstic reservat, un a l'Hospital de Sant Llàtzer i l'altre a Son Espases.
I a Palma, els veïnats de Casca Piscol demanen a les administracions més seguretat i vigilància.
Això arran de la conflictivitat que al seu parer generen les persones sense llar que viuen a l'antiga presó situada just davant l'escola. Cecília Serra és presidenta de l'Associació de Pares i Mares del CEIP de Casca Piscol.
Les famílies estan molt preocupades pels nostres fills, no? De que viuen en un entorn no segur, un entorn on veuen guinevetades a les 9 i mitja de matí, on presència policial contínua, gent que se dutxa a les boques de l'incendi, que pixen davant la porta de l'escola centrada i, bueno, és insegur.
I la prostitució i la captació de lotes i joves amb fins d'explotació s'amplia més enllà de Palma i en els darrers anys se n'ha detectat un increment a nuclis com Inca, Manacor, el Port d'Alcúdia i també Menorca.
És el que es desprèn d'un informe de Casal Petit dedicada a l'atenció de dones en situació de prostitució i víctimes de tràfic. A més, l'explotació en l'àmbit digital també dificulta la localització de les víctimes, explica Jaume Perelló, pedagog i tècnic de l'entitat.
I estem tenint dificultats per trobar els pisos, per trobar llocs on estan prostituint-se i fins i tot de poder entrar en contacte amb elles.
I s'esgoten les darreres hores de negociacions entre el govern espanyol i els socis d'investidura abans del Consell de Ministres d'avui, en què l'executiu té la intenció d'aprovar de nou el decret per revaloritzar les pensions.
El dubte si ho farà en un gran decret que inclogui altres mesures socials, similar de la setmana passada que va tombar el Congrés dels Diputats, o si el separarà de la resta d'iniciatives. Aquesta darrera possibilitat està damunt la taula del govern central i se la planteja per garantir-ne l'aprovació.
De les pensions en parlarem avui a les 8:30 amb el portaveu de la coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques, Pep Juárez. Abans, però, ens interessant per saber quina serà la previsió del temps per aquest dimarts. Marc Aldentay, bon dia.
Bon dia. Per avui dimarts continuarem amb un ambient en general bastant tranquil. Si quieres ver que hem de destacar la presència d'aquest vent de component oest a sud-oest, que ja bufen cots moderats, fins i tot ja han superat a punts als 50 km per hora, i aquestes pròximes hores seguirà present aquest vent també. Per tant, situació marítima alterada cap a punts de l'oest de cada una de les illes. No parlant de cap gran temporal, però si quieres ver que parlarem de forta maró. Per altra banda, el dia començarà o comença ja amb el cel en general destapat, continuarà així aquestes pròximes hores, i a partir de migdia arribada de núvols prims i mitjans, i aquests de manera puntual i feble poden deixar qualque brusca al sud de l'arxipèlag, i tot això amb una temperatura avui que quedarà lleugerament inferior a la d'ahir, amb màximes entorn dels 15 a 17, de 8 graus, i ara mateix l'ambient ambient suau. Tenim termòmetres que arriben ja als 13 graus a Sant Francesc, 14 cap a Sant Antoni, 12 a Eivissa, 14 a Palma, o 13 cap a Mó i Ciutadella.
Informatiu matí. Esports.
7:35, encetam els esports parlant del Mallorca, que ha sortit, Miqui Tous, de la zona de descens.
Sí, l'equip vermell va aconseguir ahir una importantíssima victòria contra el Sevilla a l'estadi de Son Moix per 4-1. A la primera part, Morici de penal, i a la segona, Samu Costa, Darder i Pablo Torre marcaren els gols mallorquinistes. El tècnic Jagoba Arrasate diu que aquest és el camí.
He visto un equipo que quiero ver, ¿no? Que defiende con orden, con agresividad, con solidaridad, y un equipo que no deja de mirar a la portería rival, ¿no? Entonces creo que es una victoria para nosotros necesaria. Yo creo que necesitábamos un día así. Es el Mallorca que queremos ver, un Mallorca valiente que es capaz de atacar, pero que también es capaz de defender y de ser solidario, ¿no? Creo que nos han hecho un gol en un error nuestro y un golazo de ellos, pero creo que el equipo hoy ha defendido de forma coral y no ha perdido de vista la portería rival. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? Llevamos dos victorias, creo que importantes en casa, y ese tiene que ser el camino en la segunda vuelta.
Amb aquest triomf, el conjunt vermell pega un bot a la classificació i se situa 14 amb 24 punts, a dos del descens. Això sí, el tècnic mallorquinista avisa que tot està molt igualat i les coses poden canviar la pròxima jornada, quan el Mallorca visitarà dissabte el camp del Barça.
El equipo ahora necesita que estemos todos enchufados y no que rememos juntos, sino en la misma dirección. Eso es lo importante. Entonces, si ves la clasificación, tenemos 24 puntos, no hemos hecho nada, pero lo de hoy era necesario y hay que seguir en esta línea. Estábamos en descenso y con una victoria adelantamos a no sé cuántos equipos, pero ahora tenemos un partido muy complicado el sábado y puede pasar lo contrario. Entonces yo creo que más allá de esos vaivenes emocionales, tenemos que marcar un camino, y el camino tiene que ser el del Atleti Bilbao, mejorado el de hoy. Pues este es un poco el camino que queremos, y si seguimos por este camino seguro que tendremos más alegrías.
I al davanter, Vedat Muriqi no atura de marcar. El kosovà, després del seu gol de penal d'ahir, suma 15 dianes i es troba segon a la classificació de màxim golejadors de la Lliga, només per darrere del jugador del Madrid, Kylian Mbappé.
Contento con mi temporada, porque este año la verdad estoy dando mucho más, estoy cuidando mucho más, estoy trabajando mucho más. Lo de año pasado, gracias a Dios, no tengo ninguna lesión, ninguna molestia. Entonces, por eso creo que un tío como yo, que pesa casi 100 kilos y cuando se lesiona, para recuperar cuesta arrancar el motor. Lo de Kylian, pues no es mi rival, este es de otro mundo. Entonces yo, si puedo conseguir acabar detrás de él, me voy a celebrar como si fuera ganado yo el pichichi.
I pel que fa al mercat de fitxatges, el Mallorca va tancar ahir l'arribada del davanter Zito Luwombo. El davanter angolès arriba procedent del Cagliari italià, té 23 anys i arribarà a Somoix en qualitat de cedit. Lubombo ha jugat 12 partits de Lliga i 2 de Copa i no ha fet cap gol. També ha participat amb Angola a la Copa d'Àfrica. El migcampista Jan Sales ha romput la seva sessió amb el Còrdoba i torna a Mallorca, i el davanter Kai Larin deixa el Feyenoord i se'n va cedit amb opció de compra al Southampton de la segona divisió anglesa. Està previst que demà el director de futbol del Mallorca, Pablo Ortells, valori aquest mercat de fitxatges d'hivern en una roda de premsa. I també en futbol, l'Audi Eivissa ha fet 8 fitxatges en aquest mercat d'hivern. Els dos darrers varen arribar ahir, en el darrer dia de mercat. Un d'ells és el lateral esquerre de 22 anys, Arnau Solà, que arriba cedit de l'Arauco portuguès. L'altre és el porter francès de 20 anys, Tao Paradoski, procedent del Pau, de la segona divisió francesa. I un darrer punt de futbol, perquè avui comencen els quarts de final de la Copa del Rei. A les 9 jugarà el pròxim rival del Mallorca, el Barça, que visitarà el camp de l'Albacete. Per demà es disputaran el València Atlètic Club de Bilbao i l'Alavés Reial Societat, i ja per dijous quedarà el Betis Atlètic de Madrid. I en pàdel, Gemma Triay prepara la nova temporada després d'aconseguir 9 títols l'any passat amb la seva parella Delphi Brea. La menorquina espera que aquest 2026 estigui ple d'èxits. La primera oportunitat la tindrà la setmana que ve a l'Aràbia Saudita amb el torneig de Riad, prova que encata la temporada de pàdel. És Gemma Triay.
Tenim ara un 2026 pues, llarg, però amb moltes ganes també del que ve, del que vindrà, i bueno, crec que serà un any difícil, un any molt obert per al nombre 1, i, però bueno, jo crec que això també em motiva més. Venia de 2 anys pues, que estava lluitant per tornar a estar nombre 1 i no va poder ser, i ostres, aquesta vegada ha sigut pues, una recompensa i una gratificació extraordinària.
En motociclisme, l'equip oficial Honda ha presentat la moto d'aquesta temporada amb els pilots Joan Mir i Luca Marini. El mallorquí Joan Mir parla de la nova moto.
Han duit coses per millorar un poc de tots aquells punts que mos queixàvem durant tota la temporada passada. I bueno, si podem millorar uns quants d'ells ja serà fantàstic.
I acabava en futbol sala, perquè la selecció espanyola, amb el jugador del Palma, Mario Rivillos, com a capità, jugarà la semifinal de l'Europeu contra Croàcia després d'haver superat els quarts de final a la selecció italiana per 4-0.
Gràcies, Miqui. 7:41. Faim una pausa.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Oh, Changuito.
Perdó, no, en Xanquete, pobre Xanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha veu. Ara sí, tenim el canal estandàtil.
Ah, igual que és meu cas. El meu cas també és un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Penta'l.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vos parlem ara del balanç d'infraestructures per mort de les danes després del col·lapse d'infraestructures a les illes en episodis de pluges torrencials. El Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports proposa millores tant en les infraestructures com en la gestió de les reconstruccions. Aquest dilluns han fet una jornada formativa sobre els efectes de les danes i han proposat la creació d'una comissió interdepartamental per a determinats projectes.
La presidenta del Col·legi d'Enginyers Civils de les Balears, Sara Lobato, creu que aquest organisme podria agilitar obres com les que s'havien fet a Sant Llorenç. Denuncia i lamenta que 8 anys després de la riuada en què van morir, recordem, 13 persones, les intervencions previstes als torrents no s'han fet.
Esto es completamente, desde mi punto de vista y del colegio, una anomalía de gestión, porque en 8 años podría haber vuelto a ocurrir un episodio de esas características. Entonces, creemos que este tipo de infraestructuras pueden ir acompañadas de comisiones técnicas interdepartamentales integradas que redujesen sus plazos.
En casos més recents, a Menorca i a Eivissa ja s'han fet obres d'emergència. El degà de la demarcació de València, Javier Machi, que ha impartit una xerrada als col·legiats de les Illes Balears, suggereix que algunes infraestructures poden haver quedat obsoletes.
Són cuencas pequeñas de menos de 400 kilómetros cuadrados, tormenta relámpago que en 2 o 3 horas o 4 horas te pasan de 0 a 2.000 metros cúbicos por segundo, y eso hay que tratarlo de otra manera, mejorando la capacidad, intentando retener en las cabeceras lo máximo posible, reforestar en las partes que han sido erosionadas, y si no se puede hacer nada de eso, intentar derivar.
Precisament els desbordaments recents dels torrents de Ferreries i Es Mercadal han fet que aquests municipis menorquins s'incorporin al pla de risc d'inundació del govern per garantir una inversió en el manteniment que enguany triplica el seu pressupost.
Tant el torrent de Son Granot com el de l'Arpa s'han desbordat els darrers anys a causa de les intenses pluges. La més important va ser la dana de l'agost de 2024, que va causar danys importants al centre de l'illa. Pepe Morell és el cap de servei de gestió integral de riscos d'inundacions del govern.
Es un paso adelante, tanto en Ferrerías, que da problemas, tiene problemas, como Mercadal, que los ha tenido. ¿Ves? Los puentes son pequeños, si es patrimonio, si es no sé qué, oiga, vamos a dar una solución.
Tot això quan aquest dilluns el Consell de Menorca precisament ha obert una segona convocatòria d'ajuts destinada a les explotacions agràries afectades per la dana de l'agost de fa 2 anys. La primera línia compta amb 135.000 euros finançats pel govern. Es destinarà a cobrir danys materials a les explotacions de Mercadal i Aló. La segona línia disposa de 28.000 euros aportats en aquest cas pel Consell i en aquest cas cobreix també les pèrdues de producció, com per exemple bales de sitja, bales de paia, fruita, també verdura, de finques de de l'illa.
I continuem parlant ara precisament de la Dana València de dia 29 d'octubre del 2024. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconegut que l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es va equivocar i no va estar a l'altura en la gestió d'aquesta dana que, recordem, va deixar 230 víctimes mortals. Ho ha assegurat durant la compareixença a la Comissió d'Investigació sobre la tragèdia al Senat. Ara bé, destaca que Mazón va ser l'únic a assumir responsabilitats polítiques.
Señor Mazón, le he dicho desde el principio que tenía que unir su futuro político al éxito de la reconstrucción. Y después de la falta de ejercicio de competencias por parte del gobierno central, comprenderá usted que alguien tendría que quedarse al mando, porque el gobierno central, como ocurrió gráficamente en Paiporta, salió corriendo de la Comunidad Valenciana.
Ha estat en una sessió tensa, fins i tot s'han fet al·lusions a ETA i a l'accident ferroviari de Damunt i també a la mort d'ancians a les residències madrilenyes durant la Covid.
Feijóo ha respost a les acusacions amb més atacs i ha retret les morts d'ETA a Òscar Matuté de Bildu.
Es que usted me como está preguntando, me piden, no, yo estoy hablando de lo que ocurrió en Valencia en la Dana. Y yo le miro a usted y digo, ¿cómo es posible que me pregunte esto?
A la resta de partit d'Esquerra, que varen donar suport a Pedro Sánchez en la seva investidura, els acusa de fer servir una doble vara de mesurar, com ha passat en Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana.
Estoy haciendo preguntas muy sencillas y con datos.
Pues usted ahora me habla usted de unos pisos en Alicante.
Que pasa mañana, van a dar aplausos y golpes a otro. o a otra, sobre todo a otra. ¿Se entera?
Mire, si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño.
La portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, ha criticat que s'hagi cridat Feijó a declarar a la comissió quan diu no tenia cap competència en la gestió.
Pocas preguntas ha habido esa tarde, claro. El señor Feijó no tenía competencias. En fin, ahora entiendo por qué ha habido pocas preguntas y más speech. Porque en realidad no se trataba de preguntarle al señor Feijó nada. Se trataba de que aquí cada uno tuviese su vídeo de Instagram o de TikTok.
El que té clar el president dels populars és que no accepta que li diguin mentider. Així s'ha enfrontat amb Alberto Ibáñez de Sumar.
Es que yo no lo puedo aceptar que me llame mentiroso. Es que yo comprendo que a lo mejor en su ambiente, señor, esto de mentir no tiene ningún problema porque ustedes llevan mintiendo en el gobierno 7 años.
Señor Feijó.
Pero después de 30 años...
Señor Feijó, que le voy a volver a llamar mentiroso.
Durante esta sesión, la presidenta de la comisión ha cridat Feijó al ordre.
¿Usted va a respetar la presidencia o va a hacer lo que
señoría,
le da la
usted
gana?
¿Usted me va a respetar a mí o no?
Por supuesto, lo estoy haciendo. Por supuesto, lo estoy haciendo. Por supuesto, lo estoy haciendo.
No puedo decir lo que pienso, salvo...
Usted puede decir lo que piensa fuera. Aquí lo que le preguntan, lo que piensa de lo que le preguntan. Y ciñéndose, insisto, al tema.
Vots, per part seva, ha rebutjat participar en l'estratègia del sanchisme, segons diu, i ha instat Feijó a presentar una moció de censura.
I als tribunals, l'ex número 3 del Partit Socialista, Santos Cerdán, i el secretari d'Estat de Telecomunicacions, Antonio Hernando, han reconegut haver-se reunit dos pics amb l'exmilitant socialista Leire Díez a la seu del partit. Ho han explicat aquest dilluns davant del jutge que investiga el cas de la coneguda com a llanternera del PSOE per presumpte suborn i tràfic d'influències per tractar d'influir en procediments judicials.
Han explicat en una de les reunions mantingudes l'any 2024 que hi havia altres càrrecs també del partit. Segons Hernando i Cerdán, Díez va dir que tenia documentació sobre una presumpta investigació de l'anomenada policia patriòtica de Pedro Sánchez. En aquesta trobada també hi havia l'empresari Javier Pérez Dolcet. L'exsecretari d'organització del PSOE, per la seva banda, també ha detallat que Díez li va telefonar en sortir de la presó el passat mes de novembre.
I encara un apunt més dels tribunals. L'Audiència Nacional ja s'ha fet càrrec de la peça separada del cas Koldo, que investiga els exsecretaris d'organització del PSOE, José Luis Ábalos i Santos Cerdán, per suposadament falsejar adjudicacions públiques. El Suprem li ha traspassat el cas perquè, després que el també exministre de Foment ha renunciat al seu escó de diputat i ha perdut l'aforament, única causa per la qual el cas romania a l'alt tribunal. El titular que es farà càrrec de la causa és el magistrat de l'Audiència, Ismael Moreno, que ja instrueix una part principal del cas Koldo. I el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, compareix avui a la Comissió de Transports al Congrés per informar de l'accident de tren d'Adamuz i del caos ferroviari de Rodalies a Catalunya.
Una compareixença que coincideix en la primera sessió de control del Senat al govern central, que també estarà marcada per la gestió de l'accident de tren d'Adamuz. Entre altres coses, està previst que el PP demani al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui va donar l'ordre a l'unitat de prevenció i reacció de no anar al lloc de l'accident quan ja estaven desplegats a Còrdoba. Així mateix abordaran els pressupostos generals de l'Estat i la implantació de l'ús de les balisses B16.
I encara sobre l'actualitat ferroviària, continuen les restriccions en el servei de Rodalies de Catalunya.
I igual que ahir, es mantenen desenes de trams tancats i s'ofereix un servei alternatiu en bus.
I la Borsa Espanyola ha tancat la jornada per damunt la cota dels 18.000 punts per primera vegada en la seva història. Ha pujat més d'un 1,30%, un increment motivat pels bancs i per l'avanç de les places europees i Wall Street.
L'IBEX 35, que és l'índex de referència, ha guanyat més de 234 punts i enguany es revaloritza en el 4,66%. Els analistes destaquen l'impacte del canvi de president de la Reserva Federal dels Estats Units, cosa que ha duit a pujades de la renda variable europea.
I es confirma com a violència de gènere la mort diumenge d'una dona de 52 anys a Mos, a Pontevedra.
Maria Belén va ser assassinada a punyalades per la seva exparella, del qual s'havia separat fa només unes setmanes i contra qui no hi havia denúncies prèvies per maltractament. L'home de 67 anys va fugir del lloc dels fets i es va refugiar en un habitatge en una localitat pròxima. La policia va intentar negociar amb ell el seu lliurament pacífic, però després d'hores d'espera, els agents varen entrar a la casa i varen trobar el cos de l'home sense vida.
I en crònica internacional, el president de Colòmbia, Gustavo Petro, reunirà avui amb el president dels Estats Units, Donald Trump, a la Casa Blanca després d'un any de deteriorament de la relació bilateral per la política migratòria, la lluita contra el narcotràfic i els atacs dels Estats Units a Venezuela.
Colòmbia vol continuar sent aliada dels Estats Units en la lluita contra el narcotràfic i en la reunió d'avui, dimarts, però mostrarà, asseguren, xifres contundents de la lluita del país sud-americà contra les drogues. Segons el govern colombià, han decomissat 2.800 tones de cocaïna d'ençà del mes d'agost de 2022 i esperen que ascendeixi a 3.500 en acabar el mandat de Petro d'aquí a 6 mesos.
I el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha anunciat que negociarà amb els Estats Units després que el govern de Washington els amenaçàs amb intervenir militarment al país.
En un missatge a la xarxa social X, el mandatari ha explicat que ha donat instruccions per iniciar una negociació justa i equitativa amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump. De fet, ha apuntat que hi ha d'haver un entorn lliure d'amenaces i ha d'estar guiat pels principis de dignitat, prudència i conveniència.
I els que ja s'han reunit aquestes darreres hores són la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, i l'enviada dels Estats Units de la Unitat d'Afers per aquest país caribeny, Laura Dogu.
En un missatge a les xarxes socials han indicat que Dogu ha reiterat continuar amb les tres fases que ja va anunciar el secretari d'Estat Marco Rubio. Són l'estabilització, la recuperació econòmica i la reconciliació i la transició. Això el mateix dia en què hem sabut que l'opositora veneçolana Maria Corina Machado està disposada a reunir-se amb Rodríguez per parlar sobre un cronograma de transició democràtica.
7:55 minuts dedicam aquests darrers minuts abans de les 8 del matí a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La Capella de la Misericòrdia de Palma es transforma a partir de divendres en un cinema de barri dels de tota la vida, amb taquilla, cortines, cartells, tot això i molt més. La projecció d'un documental, la reedició d'un llibre, ho podem trobar a Palma, ciutat de cinemes, el títol de la mostra que... Sandra Martínez, bon vespre, no és cap exageració.
Deien que en una època, fa molt, molt de temps, un esquirol hauria pogut travessar la península Ibèrica saltant d'arbre en arbre. I d'obé, fa uns anys, tampoc gaires, a Palma podies passar-te 80 dies veient cinema sense repetir pantalla. Era una xifra extraordinària per la població del moment. Ho destaca Tomeu Fiol, estudiós i un dels autors, juntament amb la seva germana Verònica, del llibre Palma, ciutat de cinemes.
Proporcionalment era una de les ciutats amb més cines de tota Espanya, i no sé si dir d'Europa perquè no tenim la dada, però sí que va haver una època que pràcticament a cada barri hi havia un cinema, també considerant cinemes, pues, ses parroquis que també feien projecció de pel·lícules, o sigui que hi havia molt de puestos on se projectaven pel·lícules, però bueno, cines també n'hi havia molt, a cada barri pràcticament.
El llibre es va editar fa uns anys, però ara hi torna amb més contingut i més imatges. Precisament la presentació d'aquesta reedició serà un dels plats forts de la mostra que, segons assenyala l'altra investigadora, Verónica Fiol, serà especial per moltes coses.
Serà com ficar-se dins una sala de cinema. De fet, ja han entrat, tindràs una taquilla i intentarem fer això, que tu te sentis ja que vas entrar a una entrada de cinema. I després tenim pues, elements com els cartells, però també tenim maquinària, per exemple, l'any 1910. Tindrem programes de mà dels anys 40 i 50, d'aquests programes de mà que te donaven en el cine, i després, clar, totes les fotografies.
S'han recuperat també un parell de butaques del Metropolitan, els cartells mítics de Rafael Ruiz d'aquesta mateixa sala, i tot fa que aquesta exposició sigui interessant per a qui va viure aquella època, però també per als que no la coneixen. Francesc Bonnin és dissenyador de l'espai expositiu i cap de l'arxiu del SOI de la imatge del Consell de Mallorca.
Que descobresquin, no, que cinema, anar al cinema, era una experiència col·lectiva, era una part de, era cultura, però també era oci, i el públic pues, disfrutava pues, d'anar a passejar, se vivia a la ciutat, s'anava al cine, llavors s'anava a fer un berenar.
L'exposició s'inaugurarà divendres hora baixa i es podrà visitar fins l'11 d'abril. Serà de dilluns a divendres, de 10 a 8.
I Can Ventosa ha acollit una nova sessió de curtmetratges que participen en la cursa per ficar-se a la secció oficial de la novena edició del Festival Internacional de Cinema d'Eivissa i Vicine d'Ànima Nau.
Aquesta quarta sessió ha reflexionat sobre les llums i les ombres dels llaços afectius i familiars. De les nou cintes presentades, destaca el curt Angoixa, d'Andreu Fullana i Daniel Ibáñez, en una producció que ha comptat amb el suport d'IB3. Escoltem Fullana.
Angoixa és un curtmetratge que intenta narrar història de dues germanes d'una família que està obligada a reunir-se cada diumenge o cada cert temps, no? Aquesta olla de pressió, no? De la tradició familiar, és el papà, l'has d'entendre, etc.
També s'ha projectat Boca a Boca, una producció eivissenca de Pauxa Films i IB3. La dirigeix Àngels Martínez, amb una àmplia experiència al teatre i que debuta en la direcció audiovisual amb una història sobre els abusos sexuals a la infància.
Boca a Boca és un curtmetratge que parla sobre abusos sexuals infantils juvenils i es planteja maneres diferents d'afrontar un mateix trauma. I llavors també el que comporta silenciar les coses.
Després d'aquesta sessió encara restaran dues projeccions més els dos pròxims dimecres.
I tot en aquesta nova edició del Festival Internacional de Cinema d'Eivissa i Vicine. Segons, per arribar a les 8 del matí, continua la informació aquí a IB3 Ràdio.